Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat tindrà un centre de dia per atendre persones sense llar i en situació residencial severa. L'equip del govern ha avançat que aquest projecte es vol tirar endavant en col·laboració amb alguna entitat de la ciutat, tot i que no ha especificat encara amb qui està mantenint converses. L'objectiu és reconfortar les persones que passen la nit al carrer, com ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi. Una situació que viuen unes 9 persones al municipi i que ara reben atenció nocturna per part tant de la policia local com d'entitats com la Creu Roja, sobretot a nits fredes com les d'hivern. La unitat de suport policial de la policia local de Sant Cugat ha rebut la medalla al mèrit policial per la seva lluita contra els robatoris a domicili. La distinció l'han rebuda un sergent i un caporal de la UCP en el marc del Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dimarts a Olesa de Montserrat. A l'acte han acudit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de Coordinació de Policies Locals, Daniel Limones. Els últims anys s'ha escampat la idea que a tothom li aniria bé anar al psicòleg, una afirmació que, si bé la psicòloga Lara Weinberg no contradiu, sí que complementa amb un «però no és imprescindible per viure, només faltaria». En aquest sentit, la terapeuta considera que si tens una vida feliç i tranquil·la i no tens la motivació de fer aquest treball personal, no cal que hi vagis. En canvi, quan hi ha molt patiment, una psicopatologia o una situació vital molt complexa, m'atreviria a dir que en aquests casos anar al psicòleg hauria de ser un dret, apunta. Un servei que per la saturació de la xarxa pública de salut mental no sempre està garantit o, com a mínim, no en les condicions adequades. El primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ja coneix el camí per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Els santcugatencs iniciaran la fase d'ascens aquest dissabte a les 5 de la tarda quan visitaran el camp del Belenos Asturià. El conjunt de Martín García competirà contra els equips madrilenys del Cisneros, Liceu Francès i Industriales, els conjunts bascos de Guernica i Hernani, el València i l'Hospitalet. La competició es juga a una sola volta i els 4 primers ascendeixen a semifinals.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverter. Avui és dijous, 6 de febrer, i volem fer bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Víctor Verdú, Rogeli Padró i Rosa Díaz, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem del rècord de ciberatacs a mòbils. Ho farem amb Helena Rifà, professora dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Descobrirem la unitat de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles d'Eduard Gené. I per acabar, donarem la nota amb el divulgador musical Lluís Cabal, que ens parlarà un dia més de dones compositores de la història. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus sobre la nova edició dels pressupostos participatius que s'ha presentat aquest dimarts a la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, Rogeli Padró, antropòleg i escriptor, i la Rosa Díaz, una de les primeres locutores d'aquesta casa i membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
I ciutadana de carrer.
I ciutadana de carrer, i de plaça, i del que calgui, Rosa. Molt bé. Ara ho dèiem, l'Ajuntament ha engegat la 5a edició dels pressupostos participatius. Ho fa amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar el màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents de les edicions anteriors. És per aquest motiu que durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que en finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament uns 4 milions d'euros, 1.120.000 als projectes de la 5a edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents de fer de les 4 edicions anteriors. Per altra banda, entre les principals novetats de la nova edició, hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa per als barris. Fet aquest preàmbul i posat en context a l'audiència, heu participat algun cop en les edicions anteriors als pressupostos participatius?
Jo m'ho he llegit cada vegada, però he acabat no participant. I acabo dient una cosa, breument, perquè pugui parlar tothom. Tinc poca fe.
Tens poca fe. Jo us ho volia preguntar més endavant, però ja m'has fet el...
Jo participar com a votar i tot això no. Sí que a vegades he llegit els projectes, però tampoc, potser no m'ha arribat cap així de dir, ostres, això s'ha de fer.
No heu fet cap proposta, diguéssim, en tot cas, de Héctor, en el teu cas?
No he participat en la deliberació prèvia en què es formulen els projectes. Sí que he participat en el procés de decisió posterior quan s'ha ficat a votació. M'ha sorprès que s'arriben a executar a vegades alguna cosa d'aquelles.
De les que s'han proposat,
i
sí. Aprovat.
I m'ha sorprès veure que coses que m'he trobat després venien dels pressupostos participatius, també. La pregunta és si això és el més important o no és el més important, o si això és un maquillatge democràtic o és realment efectiu i útil.
De fet, és la següent pregunta que us volia fer, eh? Si us sembla que aquesta manera més col·laborativa de gestionar una part del pressupost municipal, quina valoració en feu?
Jo no sé la gent que... És que tampoc no hi ha informació després. Hi ha molta informació, crec jo, de quan es... Com ara, que surten i de que sí, que vota, i els pressupostos, i, bueno, els participatius, i que participis, tot això, però tampoc no surt massa informació, a no ser que ho segueixis molt, de tots els projectes que es presenten. I després tampoc no hi ha informació dels que s'han fet, dels que queda pendents, perquè ara estan parlant de que queden no sé quants pendents, però jo no he vist, tampoc no tinc massa temps de mirar a fons, perquè això és una cosa que ha sortit ahir o abans d'ahir.
Uh-huh. Aquest dimarts de la tarda
sí,
es va presentar.
Però no sé ben bé quins són els que falten per executar, si són importants o no, són d'aquests que deixen així, perquè doncs, bé, ja ho farem. No sé.
En aquest mandat, pel que tinc entès, hi haurà només una edició.
Uh-huh. Una única edició, normalment s'acostumava a fer cada any.
Sí, I encara queda pendents els del passat, però segons s'ha dit públicament des de l'Ajuntament, difícilment es duran a terme aquells que ja estan, aquells que es van fer en l'altra legislatura. A vegades jo penso que són temes polítics, perquè, clar, els que ara hi ha a l'Ajuntament, els polítics, el govern que ara a l'Ajuntament, no és el mateix que hi havia fa 4 anys, i a vegades això fa que ens oblidem o s'oblidin de que hi havia doncs, uns projectes que estaven molt bé, que eren molt macos, que eren molt participatius i que, per tant, formaven part d'aquest pack de pressupostos, fins i tot, que es podien dur a terme i que feien molta falta. Jo, d'entrada, ja he dit que tenia poca fe, però és una manera democràtica de donar veu i paraula i de que el poble participi, de que la gent doncs, sol·liciti demandes que no siguin exclusivament les que formen part del programa de govern. Cada govern, evidentment, ha d'executar el seu programa, pel qual, doncs, en aquest cas, ha guanyat les eleccions, que és el cas de Junts, però també crec que haurien de tenir molt en compte, no solament en aquests pressupostos participatius, que estan molt bé, sinó també escoltar sempre, sempre, el que diu el poble en els plens o per carta o per instància o fins i tot que estem dient aquí a la ràdio. A vegades, jo crec que s'ha de tenir sempre les orelles ben obertes i escoltar les peticions que fa la gent. Després això, que es tradueix en realitat o no, ja sé que és molt difícil, però s'ha d'escoltar molt.
Us preocupa que dels projectes que van ser aprovats en les 4 edicions anteriors el 40% encara estiguin pendents?
Bueno, això és un problema bastant greu que demostra la capacitat o la falta de capacitat de l'Ajuntament d'executar allò a què es compromet. A mi em preocupa. I de la mateixa manera que em preocupa que el govern espanyol no executi o que la Generalitat no executi el que ha pressupostat. Quan se rendeix comptes de l'execució pressupostària, hauríem de preguntar i què se n'ha fet d'aquests diners, perquè no som capaços d'executar. És que no tenim la capacitat tècnica, logística, burocràtica de donar sortida a tot això. I l'Ajuntament de Sant Cugat va lent en moltes coses, sobretot en la tramitació. És molt lent, per a privats i per al públic, que clar, també, no?
Des de l'Ajuntament han donat resposta una miqueta al que dius i una de les dues respostes que jo he sentit és que són projectes anecdotaris.
Això aquesta és la paraula. El regidor,
sí,
Francesc Duc.
I d'altres són projectes encallats. Vaja, que entre una cosa i una altra aquests projectes no s'han tirat endavant. I clar, això és preocupant i tampoc és que animi massa a la participació.
De fet, projectes anecdotaris, ara m'estava mirant la web dels projectes participatius i clar, hi ha el trasllat de la parada d'autobús del carrer Àngel Guimerà pels sorolls vibracions, això no hauria d'estar en pressupostos participatius. Això hauria de ser acció normal de l'Ajuntament. Diu ombra als carrers, bueno, probablement el regidor ho ficarà al sac d'anecdotaris, perquè probablement hi ha coses prioritàries més importants abans, arreglar i dotar d'ombres als parcs infantils, millorar les voreres en mal estat de la ciutat, una altra vegada tornem a estar en el que hauria de ser l'acció normal de l'Ajuntament, un parc de skateboard, instal·lació de més taules de ping-pong al parc central, bé, i restauració de voreres i extracció d'arbres trallats, una altra vegada acció normal de l'Ajuntament, noves parades de bus de la L1 i la L11, també Ajuntament, i millora de l'accessibilitat a les voreres d'Àngel Guimerà. Un altre cop, tasques habituals d'un ajuntament que no s'haurien de sotmetre ja a informació pública. Llavors, a uns pressupostos participatius. Llavors, el que jo em pregunto és com fem el procés de pressupostos participatius. Quin tipus de participació i dinamització fem del procés de decisió d'aquests projectes perquè realment surtin projectes brillants i interessants per a la ciutadania. Invitem realment a participar o obrim una porta i per aquella porta entre qualsevol cosa. probablement s'han de dur a terme processos deliberatius als barris molt més guiats, molt més que explorin les necessitats dels barris, allò que els barris perceben com a necessitat, i que a partir d'aquí llavors sí, els veïns puguin votar, no? Un cop presentades propostes però sòlides, i l'Ajuntament s'ha de comprometre a executar, llavors sí que tenen sentit uns pressupostos participatius.
De fet, la idea de pressupostos participatius, no?, sembla que aboca la idea d'anar més enllà d'allò que seria la tasca de l'Ajuntament i que hauria de contemplar un pressupost ordinari, com molts dels exemples que ha posat ara l'Héctor.
Sí, com a exemple d'això a casa...
Hi va haver l'enllumenat de les plames, per exemple, que va entrar en pressupostos participatius, sorprèn que no sigui una part d'un pressupost ordinari.
És el que anava a explicar, que al carrer de casa la Floresta el van arreglar
amb la partida pressupostària.
La partida pressupostària dels... Que dius, això hauria d'haver-ho arreglat l'Ajuntament amb el seu pressupost d'obres o de lo que sigui, no? d'arranjaments dels carrers, però no amb un projecte participatiu, quan poden haver 50, com deies tu, 50.000 coses més que no els poden complir ells o perquè són fora dels pressupostos que ells tenen d'arranjament de la ciutat, o les, el que deies tu, les voreres, totes aquestes coses són coses que ja les han d'arreglar ells, no que formin part d'uns...
S'haurien de sotmetre a deliberació d'aquest tipus.
De fet, això i que el compliment sigui d'un 40%, creieu que fa que la gent no es cregui aquest projecte de pressupostos participatius i que tingui aquesta, com apuntava el Rogeli, la sensació de que...
Desmotiva, clar.
De que no val la pena participar-hi perquè no servirà per res, no?
Bé, sí. I si llavors l'Ajuntament el que fa és replegar i fer només una edició de pressupostos participatius en un mandat, estem traient valor. De fet, els pressupostos participatius és una dinàmica que s'havia instaurat a molts ajuntaments durant els últims 20 anys i era com un avanç democràtic, i ara estem veient que, com d'altres coses, les estem replegant perquè o no funciona o no som capaços de fer-les funcionar. Jo crec que els ajuntaments que aquí això els ha sortit bé, han instituït els pressupostos participatius com una part de la dinàmica municipal. O sigui, evidentment, si jo no tinc accés als barris, em falta informació als barris, la deliberació dels barris em pot servir per descobrir que fa falta enllumenat a la Floresta.
Clar.
O que hi ha voreres que no hi ha parat atenció, que s'han d'arreglar. Però llavors ja no són uns pressupostos participatius. Utilitzo mecanismes de participació democràtica i participació ciutadana per descobrir i millorar la meva acció de govern.
En tot cas, per això també hi ha els consells de barri.
Exacte.
Sí, sí, per acostar-nos a entitats i veïns de cada districte i conèixer...
Hi ha consells de barri i consells de barri.
Sí,
he anat a diversos i al final acabes dient, bueno, no cal que hi vagis. No sé ara com funciona, estic parlant de fa un parell d'anys.
Jo havia anat molt al principi, estic parlant de fa anys, quan l'alcalde era el Joan Emeric. El Joan Emeric, quan anava a les Planes, i aquí ho centrarem el tema de les Planes, allà hi havia molta polèmica, perquè hi havia, per exemple, un tema que era reincident, era el tema dels carrers, no? de pavimentació dels carrers, tot això. La gent d'allà té un caràcter diferent. No podem comparar les Planes amb la Floresta o amb...
Ni a Mirassol ni a Mallorca.
Són les Planes. Jo estic parlant d'aquell barri concret, no? Doncs allà hi havia el Consell de les Planes, el Consell de Barri, i s'arribava a aconseguir moltes coses, fins i tot amb la implicació de la pròpia gent del barri, que deien, escolta, se tiene que arreglar, me'n recordo vegades que sortien, se tiene que arreglar la calle no sé què, pues es que ya nos ponemos todos, que vingui la brigada, que posin el material, que no sé què, i ens arremanguem i ens hi posem tots. I allò s'acabava fent. Jo crec que allò va ser una mica el principi del que després han estat
els consells de barri.
Els consells de barri i després també els pressupostos participatius. Però crec, com deia l'Héctor, que crec que s'haurien de centrar més en aspectes o en projectes molt concrets i determinats, i aquells projectes s'haurien d'aplicar i dur a terme.
En tot cas, fa reflexionar que els projectes que es proposin siguin del que hauria de ser un funcionament normal d'una institució. no? És a dir, si en un pressupost participatiu no podem parlar, no sé si nous equipaments, però noves dinàmiques o dinamitzacions en espais del barri, i estem demanant que ens arreglin la vorera, i que després, en la presa de decisió de què s'executa i què no, es decideixi executar això, que formaria part de la feina de la institució, reflexionem-hi.
Sí.
No?
Sí, sí.
Una altra dada que tenim de la participació dels últims pressupostos participatius de la quarta edició, que va ser el 2022-2023, és la dada de participació, que va baixar en els seus inicis. Els pressupostos participatius tenien una participació entorn del 8%, l'edició 2022-2023 va ser del 4,3%, de la ciutadania, recordem que té més de 16 anys. És un percentatge que es troba un punt per sobre de la mitjana dels municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya, però segueixen sent 4 de cada 100 persones que de més de 16 anys que viuen al municipi.
Però potser és el que dèiem ara, que la gent es desanima si veu que les coses no s'executen. Llavors, hi ha projectes que hi ha molta feina a presentar-los, perquè has de... Segons he vist, ja. Doncs, has de fer un projecte, has de comptar el que et costarà, has de fer... Vull dir que hi ha molta feina. I
també
després arriba un punt
temps,
que dius...
No? Per fer la
clar,
proposta.
I arriba llavors a la proposta i hem d'agafar la teva, que potser és millor, agafen a arreglar un carrer, que és una cosa, el que dèiem fins ara, que ho ha d'executar l'Ajuntament directament amb els seus pressupostos, doncs dius, bueno, jo per què haig d'anar a tancar-me el cap fent una feina que després no arribarà enlloc, no?
Estic absolutament d'acord amb la Rosa. És evident que si tu no executes o no dones... No, allò que t'has compromès no ho executes, desincentives i perds credibilitat. Estem parlant de la credibilitat de l'Ajuntament i de la capacitat de funcionament de l'Ajuntament.
I després una altra cosa que penso que... hi ha molta gent que ha vingut a viure aquí de fora, llavors no sé si estan molt implicats dins de la dinàmica de poble, diguem poble, perquè per Rogel i per mi Sant Quat és un poble, oi?
Sí, i tant.
De quin any era el 8%?
El 8% als anteriors, no el tinc apuntat, però us ho busco.
Però si la població ha augmentat un 20.000 habitants en aquest
estem
temps...
Estem en minoria.
Hi ha... Evidentment el percentatge baixa i només per una qüestió numèrica. I també l'altra cosa és això que estàs apuntant, de aquesta gent està informada de que existeix això.
Però tots els que viuen als barris de fora, em refereixo doncs a Vuit Palleres, que estan una mica allunyats i que agafen el cotxe, surten pel túnel i ja no.
Exacte.
No sé si dissabtes i diumenges omplen el carrer Santa Maria i el carrer Santiago Rossinyol, però no sé si participen dins de la dinàmica de
ciutat. La tercera és que quan tu arribes a Sant Cugat o a qualsevol lloc necessites un temps d'arrelament. I una cosa que arrela molt és si tens fills o no tens fills i si fas vida amb els pares de l'escola. I és llavors quan deixes de marxar de Sant Cugat per fer les teues coses i les fas a Sant Cugat que t'adones del que fa falta a la ciutat o al poble. I probablement te pots implicar més en presa de decisions. I aquesta gent nova que ha arribat encara no està aquí, segurament. Dic jo, jo crec que s'acabaran implicant.
Sí, sí. I des d'aquí mateix, fem una crida perquè els nouvinguts...
S'impliquin a tot.
S'impliquin.
Les entitats, a tot arreu.
I avui que parlem això dels pressupostos participatius, doncs que mirin a internet, que mirin a la web de l'Ajuntament i veuran que poden participar i segurament que hi ha coses que potser els interessa. Mireu, us donaré una pista, que és el que hem parlat una miqueta aquí també, que és que hi ha moltes coses que formen part o han de formar part del programa de govern. Jo que te'ls deixaria com a programa de govern, no sé si esteu d'acord,
sí.
I en canvi hi ha coses que sí que fan falta, que són tan importants o més importants que a vegades els mateixos programes de govern, i això d'aquí com ho podeu saber? Doncs mira, voltant pels carrers, preguntant, posant-vos en entitats, participar en les reunions que fan a les escoles i, sobretot, fent poble.
Fent vida de barri, de
i,
poble.
I ja veureu com falten coses.
I ara que estem dient això, jo que no sóc de Vull Palleres... I és un dels barris que més ha crescut. Una de les coses que estan pendents d'execució i no són dels pressupostos participatius és la passarel·la sobre l'autopista per connectar amb Sant Joan. Perquè hi ha molts nens que van a escoles de Sant Joan i és molt perillós travessar i fer-ho per allà on passen els cotxes a través de les rotondes de la sortida de Vuitpelleres. I és una altra de les coses que no s'han executat encara.
No s'han executat i bueno, crec que no entraria en el pressupost de pressupostos participatius,
no,
ni que fos al 100%.
Però aquest era un compromís per, crec que ja fa 2 anys que s'hauria hagut d'executar.
Bueno, sí, a la Forestalla, parlant d'escoles, també hi ha un camí que l'han de fer des del Pont del Diari fins a l'escola de la Floresta, i també fa, jo en sento parlar, jo ja no tinc nanos que vagin a l'escola, ni nets, però fa anys que se n'està parlant. Ara se'n tornava a parlar de que possiblement ara ho farien, però vull dir que quan ho facin els nanos ja, bueno, serà una altra generació.
S'ha dit que pel 2025, l'any que som,
bueno,
senyors polítics, 2025, han dit que i s'ha tornat a parlar dels camins escolars, a veure si
aquest estava projectat aprovat i de tot, però res.
Per tant, potser més que parlar de l'execució dels pressupostos participatius, hauríem de parlar de l'execució dels pressupostos.
Sí.
També.
Sí. També podem parlar del compliment de les mocions, si voleu, un altre dia. Ho ha apuntat, crec que l'Héctor o el Rogeli, en paraules del regidor de participació, que tenim un regidor dedicat a la participació, el Francesc Duc, que deia que els projectes, i cito, més anecdòtics es deixaran per més endavant i que alguns dels projectes antics bloquejats probablement ja no s'implementaran. Tornem una mica amb aquesta filosofia. Què us sembla que des de l'Ajuntament una cosa que s'ha aprovat i que s'ha consensuat es digui que finalment no es farà? Això dona confiança en aquests processos?
S'ha de donar explicacions. O sigui, si una cosa no es pot executar, s'ha d'explicar per què no es pot executar. I segurament si s'explica també s'hauran d'assumir responsabilitats per alguna banda. Si és per una dificultat tècnica, s'ha d'explicar que aquesta dificultat tècnica no, o legal no està a l'abast de l'Ajuntament i per tant no es pot resoldre i no es pot executar, però s'ha d'explicar, s'ha de ser transparent amb
Correcte.
Això.
Sí, és que és així.
I si és responsabilitat de l'Ajuntament, bé, algú haurà de donar la cara per no executar.
És que no podem treure-nos-ho de sobre dient que són, com s'ha dit, anecdòtics o encallats. A veure, són projectes tan seriosos com ho poden ser el que hem dit abans, els camins escolars, el que sigui.
Els camins escolars diuen que és una priorització de l'Ajuntament, és un d'aquests projectes pendents que ve d'altres pressupostos participatius, i diuen que està previst, ara ho deia el Rogeli, si no m'equivoco, que s'executi aquest 2025. Tornem-hi. No sé si això ha de ser a través d'un pressupost participatiu.
És el que anava a dir ara, que tornem a el que estàvem dient, que això també hauria de ser una cosa que ja no hauria de ser un del procés participatiu, sinó que hauria de ser de l'Ajuntament, que hauria de fer directament ells, perquè és una cosa bàsica, no?
El que veig és que nosaltres tres...
Esteu d'acord,
Sembla que estem molt d'acord. No, compartim aquesta visió de que participatiu és a més de l'execució normal de la tasca de l'Ajuntament, que ja consistís a escoltar a la població i saber què fa falta, no? I executar-ho. O si no, s'han de replantejar una mica.
En quina línia haurien d'anar les propostes dels pressupostos participatius? Creieu que haurien d'anar més enllà potser d'aquesta part més d'infraestructura, que possiblement seria pròpia de l'obra de govern? Hauria de ser més social, més cultural, més d'activitats? No sé si s'hauria canalitzar cap aquí per evitar que hi hagi aquestes propostes que, com ha sortit a la conversa, són d'obligat compliment d'un govern.
O coses que realment sàpiguem que no, que l'Ajuntament no les pot fer pel que sigui.
O no té l'obligació de fer-les.
Sí.
Home, jo entenc que hi ha coses que són prioritàries. I quan dic prioritàries vull dir que les ha demanat molta part de la població, que això jo crec que és un primer punt de partida i que és important. Crec que aquí aquestes demandes s'hi hauria de sumar també els partits polítics, per tant, també donar-hi suport a aquestes demandes socials i polítiques, que per això estan i ens representen, a tota la població, no solament a una part de la població. Per tant, fer-se ressò d'aquestes demandes i prioritzar-les, d'acord, això sí, i un cop prioritzar-les, executar-les, dur-les a terme i fer-ne ressò també, que també és molt important, que dir, mira, és que això ho hem fet perquè s'ha demanat, no en vista pública com s'ha fet, com es fa moltes vegades en les reunions que es fan a l'Ajuntament, sinó també perquè l'Ajuntament ho ha decidit després de passar per uns sedassos absolutament democràtics com és el poble i els propis polítics.
Una de les novetats d'aquests pressupostos participatius és la creació d'un apartat específic per a la gent gran. Ja s'havia fet per infants i joves, que es fa a través del Consell d'Infants i Joves. Ara hi haurà una part per a la gent gran. Això millorarà la representació d'aquest col·lectiu en els pressupostos participatius? Se sentiran més escoltats i, per tant, més proactius a fer propostes en favor d'aquestes sempre... persones, que cada vegada són més, la població creix, però la població s'envelleix.
Si ens revolucionem tots, aconseguiríem potser alguna cosa, Rogeli. Sempre és important que hi hagin coses per poder fer, bueno, que la gent gran participi, com dius tu, no? Participem, vaja, ja ens considerem menys jo, ja dins del col·lectiu aquest. Però costa, perquè fins ara no fa gaire, després de no sé quants anys d'estar a sobre, no sé al final si l'Ajuntament ja al final s'ha signat o no una, espera't, no sé dir-te el nom, una representació, un consell de gent gran.
Hi ha una taula, sí, hi ha una taula.
Bueno, hi ha la taula del tercer sector, però l'Ajuntament no hi és.
Després veuríem si la gent està contenta o no amb el funcionament.
Tota aquesta gent. Però amb l'Ajuntament es va fer un bueno, un protocol, digue-li com vulguis, no sé dir-te la paraula exacta, que ha costat molt de temps, molt de temps de poder-lo fer i ara sembla que sí que està signat ja. Però ha costat, vull dir que costa.
De fet, també la imatge que tenim de gent gran també ha canviat amb el temps, no? La gent gran no té unes necessitats només, tot i que també hi són d'una part més gran, com les residències, que també són llargament reivindicades en aquesta ciutat i de moment no sembla que no avancem, almenys en una segona residència pública, però gent gran ja vol dir moltes coses, inclou moltes franges d'edat i moltes necessitats i interessos diferents. Servirà, no servirà aquest apartat específic amb una dotació pressupostària específica?
S'ha dit que entre les prioritats d'aquest govern n'hi ha dues que ho són, que almenys és el que han dit, que és la gent gran i els barris. S'ha dit més d'una vegada. Jo em llegeixo els comunicats que fan, intento escoltar també la ràdio, les tertúlies, els polítics, jo intento escoltar tothom, i una de les coses que s'ha dit, i no fa gaire, era això, que hi havia dues prioritats, que eren la gent gran i els barris, repeteixo. A veure...
La gent gran, bueno, el Dia Mundial de la Gent Gran no estava gaire contenta.
No.
Potser s'han donat compte de que som, com deies tu ara, som ja bastants, i igual com van fer aquesta reivindicació de sortir pels carrers a pintar tots els forats que hi ha, les rajoles aixecades, totes les coses, potser hem pensat, ostres, són molts i si es posen tots en peu de guerra, potser fem-los una miqueta de cas, no? Un Consell de la Gent Gran era el que et volia
dir. El Consell de la Gent Gran hi és, ja existeix.
Bueno, doncs possiblement és això el que...
L'organisme que faltava per constituir. Héctor.
Jo crec que és bo que s'estableixin els mecanismes per escoltar els grups que normalment tindrien menys veu o menys capacitat de lobby o menys capacitat d'influència. L'Ajuntament la tens... El replantejament de la ciutat per encarar-la a gent cada cop més gran i una població més envellida és urgent. O sigui, pel nivell socioeconòmic de Sant Cugat haurem de començar a pensar cada cop menys amb els nens i més amb la gent gran. I això t'obliga a replantejar moltes coses i molt la visió que s'ha tingut de la ciutat fins ara. És una ciutat que... Quan a Sant Francesc s'estan venent pisos a 700.000 euros, això no vindrà gent jove amb fills, o vindrà un tipus de gent jove amb fills molt específic, ve gent que ja té una vida més o menys resolta. I o sigui, la geografia humana de Sant Cugat està canviant i l'Ajuntament n'ha de prendre consciència i ha de reorientar les polítiques. en aquesta línia.
Aquelles propostes que s'han fet anys anteriors i que han funcionat molt bé, amb el cap, per exemple, el Circ per a tota la família que es va fer a la plaça de Barcelona, tot i que tampoc sé si són d'aquestes que haurien de ser de pressupostos participatius o no, creieu que una opció seria que l'Ajuntament les assumís com a pròpies quan són aquest tipus d'activitat, més enllà d'infraestructura?
És difícil perquè no tenen, diuen, diners. Costa molt de, quan fas una activitat, jo que estic dins d'una entitat, cobrar. I llavors, no sé si quan són dintre dels pressupostos participatius es cobra abans o no, no ho sé, però com una festa que facis el mes de gener i la cobris el mes de novembre i que has de pagar tota la gent que hi ha participat, també et frena a vegades, no?
Falta algun tipus de filtre o de procés que garanteixi que aquells projectes que són seleccionats es faci un seguiment de la seva execució, des de la part més tècnica en el cas que ho requereixi fins a un cop s'implementi? Trobeu falta una mica de transparència potser en aquest procés i no trobar-nos quan presentem una nova edició que veiem que el 40% de les edicions anteriors, que són 4, no s'han complert? Més cura també a l'hora de triar aquells projectes que es faran o no? I estic veient que me n'estic anant de temps.
Què dius ara?
Sí.
Si ens ho estem passant molt bé.
Sí.
M'estic passant de frenada i tinc una entrevista amb l'Helena Rifà sobre ciberdelinqüència.
S'ha de tenir molta cura d'això, perquè, a veure, si estem en un país democràtic i la gent ha votat democràticament, quan s'ha acceptat un projecte, el que vol és que s'executi. Així de clar.
I si no poden acceptar 10 perquè no els poden fer, doncs que n'acceptin 5 i que els executin, no?
L'Ajuntament s'hauria de plantejar com a propòsit ell mateix validar l'execució dels projectes. I no assumir com a una cosa feta la política que dia passa any empeny, i si ara no ha sortit perquè hem tingut traves, ja ho farem. Hem d'aconseguir fer els projectes i hem de rendir comptes públicament després, abans de les eleccions. El ciutadà ha d'anar a votar sabent què ha fet i què no ha fet l'Ajuntament. No, i no amagar els projectes que s'han quedat al tinter i que no hagi de ser l'oposició qui ens ho ensenyi.
Canvi de dinàmiques, al final, en la política municipal i en la política en general. Rosa, Rogeli, Héctor, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bona setmana.
Igualment.
Gràcies, igualment.
Gràcies, igualment.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil, compartim informació personal a les xarxes, però fins a quin punt som conscients dels riscos que tot això comporta? Segons l'última enquesta del CIS, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però alhora el 60% reconeix que sap ben poc sobre ciberseguretat. I això ens fa més vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, sobretot als telèfons mòbils. Avui en parlem amb Helena Rifà. Ella és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. És també directora del Màster en Ciberseguretat i Privacitat i participant a la Càtedra Artemisa de Ciberseguretat. Amb l'Helena ens ajudarà a entendre com ens podem afectar, com ens poden afectar aquestes amenaces, què podem fer per protegir-nos i quin paper juga la intel·ligència artificial en tot plegat. Helena Rifà, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Segons l'última enquesta del CIS, el 47,4% dels espanyols han patit una estafa o un intent d'estafa en l'últim any. Com podem interpretar aquesta dada i quines implicacions té això per la seguretat digital dels ciutadans?
Bueno, aquestes dades es deuen que cada vegada els mòbils que tenim són més potents i tenim més, per tant, més atractius per als atacants i a més són dispositius menys protegits que normalment tenim els laptops, els ordinadors sobre taula, en els quals les coses són com més clares, no?, de protegir i hi ha més aplicacions més conegudes per als usuaris. Amb la qual cosa, bueno, doncs s'ataca més al mòbil perquè és més dèbil i perquè realment és un dispositiu molt personal.
L'enquesta del CIS també revela que el 77% dels usuaris espanyols estan preocupats per la seguretat de les seves dades, però, clar, alhora, el 60% reconeix tenir poc o cap coneixement en aquesta matèria. Per què creus que hi ha aquesta contradicció i quines mesures hauríem de prendre per millorar la situació?
Els coneixements que hem de tenir tampoc són molt extensos i molt tècnics, no? És més aviat tenir la consciència de que allò pot ser perillós i, per tant, aplicar una mica el sentit comú i ser previsors i anar una mica a vegades amb peus de plom. Jo crec que, més o menys, la gent és conscient d'aquests perills. El que passa que a l'hora d'aplicar-ho, doncs volem la informació molt immediata, volem accedir als llocs de forma fàcil i ràpida i, per tant, bueno, prioritzem això i amb el fals lema aquell de mi això no em passarà perquè serà molt ràpid, no? Tirem endavant amb accions que són perilloses i que al final, doncs, sí, s'acaben afectant.
Aquesta pressa que es fa que moltes vegades, no?, anem clicant següent, acceptar, sense llegir exactament què vol dir tot.
Exactament què vol dir tot, o fins i tot a vegades sent conscients, que ens baixem una aplicació, instal·lem alguna aplicació en el nostre mòbil i moltes vegades les pròpies aplicacions ja bueno, per funcionament de les aplicacions et demanen, no?, els permisos que els hi vols otorgar. I aquests permisos tampoc hem d'anar a la lletra petita, és a dir, si t'estàs instal·lant una llanterna en el mòbil i et demanen permisos per accedir als contactes...
I el micròfon, doncs, sí.
Ja es veu que no, sí, el micròfon, això ja es veu, no?, que no és coherent. Passa que a vegades acceptem, fins i tot veient-ho i molt clar, perquè no s'ha de llegir gaire, no és lletra petita, això, no? És ben evident i és algo que ens surt un pop-up i et diu, vols donar permisos per als contactes? I és la immediatesa el que ens fa, doncs, acceptar certes condicions que no són raonables i que no, 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 no estan justificades amb el funcionament de l'aplicació.
Quins són els errors més freqüents que cometem com a usuaris en matèria de ciberseguretat? Ara ens deies aquest de no llegir, per exemple, els permisos quan instal·lem una aplicació al telèfon mòbil. Quins altres serien dels més freqüents?
Bueno, quan rebem missatges tant per WhatsApp o per correu electrònic, no?, que hi ha enllaços, cliquem sobre aquests enllaços sense pensar molt bé les conseqüències o sense pensar on ens poden dur, no? I a vegades aquests enllaços ens porten a pàgines web de phishing que tenen software maliciós, que se'ns pot descarregar a memòria i, per tant, no ho veiem, no hem instal·lat res, no? Però que això que tenim a memòria sigui maliciós en el sentit, doncs, que ens pot accedir a les dades que tenim nosaltres mateixos a memòria, a les accions que fem. Per això, per evitar aquest tipus d'atacs, és recomanable reiniciar el mòbil de tant en tant, un cop per setmana, almenys, no? per tenir la seguretat de que tot el que tens a memòria se t'esborra i tornes a començar des de zero. I dos, que aquests enllaços, només cliquem sobre enllaços en els que tinguem una certa seguretat d'on estem anant, perquè, és a dir, per exemple, si volem accedir a la caixa, no?, a fer alguna acció, no seguim els enllaços que igual hem rebut per un WhatsApp dient, la caixa té una oferta que si fas quatre passos et regalen un mòbil, no? Qualsevol cosa, no? No seguim aquests enllaços, sinó que, bueno, si nosaltres som usuaris d'aquesta entitat, doncs simplement anem a través de la nostra aplicació, a través dels passos comuns que nosaltres fem, no a través de l'enllaç que rebem, sinó a través de l'aplicació que ja tenim instal·lada i ho fem a través d'allà. Perquè fer un seguiment d'enllaços en els quals tu representes qui tens un compte allà és insegur i és una mala pràctica. És a dir, les coses que fem a través dels comptes que nosaltres tenim a qualsevol aplicació d'internet els fem a través de les aplicacions tradicionals, no a través d'enllaços.
Per tant, una mica d'atenció, una mica de sentit comú. En el cas de les estafes digitals, precisament aquesta enquesta del CIS indica que els joves d'entre 25 i 34 anys són els més afectats. De fet, el 61,3% pateixen estafes o intents d'estafa. Per què aquest col·lectiu és tan vulnerable? Perquè moltes vegades ens omplim la boca de dir que la gent gran, no?, són les més vulnerables, però que l'enquesta ens posa sobre la taula que el col·lectiu de gent jove és el més vulnerable, és el que pateix més estafes o intents d'estafa.
Sí, perquè és un col·lectiu que fa servir molt el mòbil, que ho fan en general, no?, la tecnologia la fan servir per tot, per tant, hi tenen més ús. I per altra banda, tenen tot aquest... són nadius digitals, però que no han nascut amb una
educació, no?,
als perills o el que és ciberseguretat. Per tant, sí que són nadius digitals, però no són nadius de ciberseguretat. I per tant, fan servir la tecnologia per tot, però no tenen el coneixement i la perícia de protegir-se davant de certes coses.
Per tant, seria interessant introduir coneixements en ciberseguretat en alguna etapa de l'educació, per exemple, a la secundària?
Sí, a la secundària o fins i tot començar a la primària amb certes coses, perquè són els nens els que hi ha, moltes vegades els pares donen dispositius per començar a jugar algunes cosetes, no? Per tant, des d'edats molt baixes, des de molt petitets, que ja tenen accés a la tecnologia i que es volen crear un compte de correu per poder-se donar d'alta a jocs, aplicacions... Per tant, un mínim de coneixement és necessari, encara que sigui... I que a vegades ja s'està fent, en alguns municipis, no? Un dia a l'any, no?, hi va algun representant en l'àmbit que els hi puguin donar unes pautes, seguiment, i evidentment a la secundària doncs tenir més coneixements.
De fet, ho apuntaves al principi d'aquesta conversa. En l'últim any s'han registrat un rècord de ciberatacs a telèfons mòbils. Per què creus que han augmentat tant? I, de fet, com apuntaves, ens hauríem de preocupar més una mica pels nostres telèfons que pels ordinadors?
Bueno, ens hem de preocupar per tot, oi? Però que realment el focus l'hem posat sempre més en els ordinadors, perquè és allà on assumim que hi tenim mal gros, no?, de les nostres dades. El que passa que en els mòbils hi tenim coses molt personals i molt sensibles, no? Per exemple, això, l'accés a càmera o l'accés a veu i l'accés que moltes vegades fem, doncs, a comptes bancaris o comptes amb dades personals i restringides que el fem des dels dispositius mòbils. Llavors, a l'ordinador sí que tothom té clar que hem d'instal·lar un antivirus, ens fixem en les adreces quan anem a certes pàgines això, sensibles, no? Entitats financeres, llocs on volem fer compres, ens mirem que l'adreça tingui el candauet, que sigui una adreça segura, que el nom estigui ben pujat. Tot això, moltes vegades, en el mòbil, és que, no és que no ho vigilem, és que ja directament no es veu bé. O sigui, tu quan vas amb una web en el mòbil, moltes vegades la web ja és tan petit el tros que tens de visualització, la pantalla és petita, i per tant l'adreça web és que ni se't veu bé, amb la qual realment no ho saps on estàs accedint. No ho pots comprovar-ho bé, no? L'antivirus. Bueno, l'antivirus als mòbils n'existeixen, però molta gent no se'l posa perquè anem amb una bateria limitada i moltes vegades o per mandra o per no sobrecarregar-lo o per deixadesa, diguem, no? Perquè no som conscients que tan important és per l'ordinador com pel mòbil aquest tipus d'aplicacions antivirus, doncs no el posem, no? Llavors, són pràctiques que ja tenim més o menys fetes a l'ordinador, un portàtil o de sobretot, doncs sí que tenim certes precaucions de ciberseguretat, però quan passem a l'àmbit del mòbil, sembla que... Bueno,
que ens n'oblidem.
...protegit i tot anirà sol, no? No ens n'oblidem. I ens n'oblidem també, és veritat, no, perquè la interfície és molt més complicada per fer aquest tipus de coses a vegades i, per tant, assumim que algú està controlant, i no és veritat, no? Hem de fer nosaltres mateixos, com fem amb l'ordinador, els que hem de controlar que les coses estiguin passant bé en el mòbil.
I prendre totes aquestes precaucions que ara ens apuntaves. De fet, tres de cada quatre ciutadans estan preocupats per no poder distingir si el que veuen a internet és real o no. Hi ha alguna manera per educar la població per detectar el contingut fals, el contingut manipulat, que és un altre dels riscos que trobem?
Bueno, això és complicat, eh? I tornem una mica a el que deien dels mòbils. De vegades la interfície és petita i costa saber si realment la pàgina que vas, la web que vas, doncs és de... Bueno, doncs això és una notícia que ve d'una entitat fiable o simplement una web que s'ha creat qualsevol, no? Amb una URL que no ningú coneix, no? Llavors, bueno, aquestes petites coses que costa més en el mòbil però que es poden fer, no? Validar que les pàgines web siguin d'una entitat fiable. Si instal·lem una aplicació, a vegades hi ha estafes a les aplicacions, fins i tot les que estan publicades en repositoris confiables o segurs, no? Des del Google Play a les stores d'Apple, etc. Hi ha problemes, hi ha falsedats a les aplicacions que et pots baixar, perquè tot i que ells ho comproven, les institucions, no? que gestionen aquestes plataformes, bueno, se'ls poden escapar coses.
Endavant.
No? T'estàs baixant l'aplicació de qualsevol institució que coneixes, no només mirar que el logo i el que t'ensenyen et quadri amb el que t'has d'instal·lar, sinó també comprovar que el proveïdor, no? Quan et diu qui ha fet aquesta aplicació, sigui realment, si t'estàs instal·lant, jo que sé, Word de Microsoft, que el proveïdor digui Microsoft, que no et digui una empresa que no coneixes. Perquè hi ha estafes en aquest sentit, no? I et poso el mateix logo, et poso alguna cosa molt semblant, tu penses que t'estan instal·lant informació, aplicacions d'alguna entitat reconeguda i en realitat no és així, t'estan instal·lant una altra cosa, no? Per tant, comprovar que quan ens instal·lem les aplicacions venen de la institució que assumim que ha fet endò, no? Que la coneixem, i que a més que el número de baixades d'aquella aplicació sigui alt i tingui un bon reconeixement, no?
Les ressenyes, no?
No té per què ser excel·lent, perquè a les 5 estrelles, si les ressenyes, si tenen 4 usuaris i tots són 5 estrelles, té més sospitós, no? És a dir, hem de ser una mica coherents amb el que veuríem amb una ressenya normal. Falsos usuaris, sobretot si és una aplicació d'una entitat reconeguda, no? Les baixades han de ser importants, i a més que hi hagi ressenyes una mica de tot, però bàsicament ressenyes bones. Llavors, aquestes petites coses, doncs, les hem d'anar apuntant, les hem d'anar validant, perquè llavors, bueno, doncs, la informació que ens vingui a través d'aquestes aplicacions podem saber que té aquest reconeixement d'aquesta institució, no? Ja et dic, i això amb les aplicacions que ens instal·lem, però també quan busquem informació per internet. Intentar validar que aquestes pàgines web tenen institucions reconegudes.
Hi ha un altre factor que ha entrat en joc els últims anys, que és la intel·ligència artificial. El 80,4% dels espanyols creu que hi ha riscos en l'ús de la intel·ligència artificial. Com a experta, quins són els principals riscos que veus en l'ús de la IA, de la intel·ligència artificial, en relació a la seguretat i a la privacitat de la ciutadania?
Bueno, per una banda, la IA el que ens permet és fer de manera molt més fàcil de persones, no? Una cosa que abans, per exemple, ens arribava, no? Fa 20 anys, el típic mail que rebíem tots sobre que sóc un rei nigerià, que tinc molts diners, que necessito com a juris a fer una transferència i, per tant, enviem alguna cosa. Aquest era un mail que s'enviava a tothom i no estava personalitzat i, per tant, una vegada conegut aquest tipus de fraus, tothom el podia detectar, no? Uh-huh. Els fraus ara són molt més intel·ligents perquè ja no et vindran d'aquesta manera com a dominem, no? A tothom igual, sinó que seran personalitzats. I per què seran personalitzats? Doncs perquè a través de la intel·ligència artificial poden agafar la informació que tu tens publicada, doncs és a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, no? Et poden fer un seguiment del teu perfil, saber com ets, uh-huh. per tant enviar-te missatges ja personalitzats amb molt a poc empàtic que puguis ser, amb els interessos que puguis tenir. Aquest tipus de missatges o aquest tipus de connexions que poden fer, que fins i tot es poden intentar, diguem, fer amics teus, no? Fa que sigui molt més difícil per l'usuari discernir el que és una estafa de lo que no ho és, no? I les estafes relacionades amb el phishing, relacionades en general amb la part d'aquesta més d'intel·ligència social, uh-huh. doncs són molt més evidents, no? N'hi ha moltes més. Perquè això, que ens puguin afectar determinats tipus d'atacs i que puguem caure de quatre grapes perquè realment afecten a la nostra part més privada, no? De com uh-huh. som, de lo que necessitem. Per tant, la intel·ligència artificial ens afecta negativament en aquest sentit, que els atacs són més potents i van molt més focalitzats. Per altra banda, des de la part de ciberdefensa, també la ciberdefensa pot tenir més eines de protegir-se, no? Uh-huh. El que passa és que aquestes eines de protegir-se no van tan enfocades en aquest tipus d'atacs, és a dir, no? Atacs personals. Si et fan un atac personal i et demanen a vegades unes credencials, unes contrasenyes, pots acabar-los donant, perquè uh-huh. et creus en aquella persona i hi ha una certa confiança, i això és molt difícil d'aturar a nivell de tecnologia. Això ha de ser a nivell més de consciència social, no? Saber que no podem donar contrasenyes, que no podem donar certs tipus d'informació privada.
Que, de fet, no ens la demanaran mai, les entitats, a través d'aquestes vies.
No ens la demanaran mai, exacte, no ens ho han de demanar mai. Per tant, ser molt conscients d'això, i això només es pot revertir així, perquè és una decisió, diguem, personal, donar-la o no, per tant, hem de ser conscients que això no es pot donar. Però sí que la intel·ligència artificial ens pot ajudar a altres tipus d'atacs, no? A tipus d'atacs, per exemple, de negació de destinació. Intentem, doncs, atacar a servidors o a proveïdors, fent-los moltes peticions alhora per col·lapsar-los, no? I que baixin el servei. Doncs aquest tipus d'atacs més tècnics, més mecànics, sí que a través d'intel·ligència artificial es poden acabar detectant aquest tipus d'intencions, com funciona la xarxa, quin tipus de tràfic hi ha, i aturar-los abans que facin mal. Uh-huh. Per tant, la intel·ligència artificial té les dues parts, que per una part és negativa, perquè els atacs són molt més personalitzats i ataquen molt més a les persones i al comportament de les persones. Per altra banda, la intel·ligència artificial ens serveix per ficar certes defenses a certs atacs que també són molt greus, no? De negació de servei, hi ha altre tipus d'atacs d'home a mig camí o tipus d'atacs que podem fer certes plantilles o fer certes previsions de com s'han format passat, fins i tot de ransomware, i prevenir-los una mica més. Uh-huh. Per tant, tenim la doble visió de la intel·ligència artificial en ciberseguretat.
Finalment, Helena, si haguessis de donar tres consells bàsics perquè qualsevol persona millori la seva seguretat digital, quins serien?
Primer, el tema de les contrasenyes. Tenir doble factor d'autenticació allà on es pugui i que les contrasenyes siguin llargues. El més important de tot, més que sigui una contrasenya molt complicada, que sigui almenys 10 caràcters. I ha de ser complicada en el sentit que no sigui una paraula de diccionari, que no sigui una ristra de caràcters fàcils de fer amb teclat, no? Que no siguin les coses com bàsiques de fer. Però a partir d'aquí ha de ser una contrasenya que la pugui recordar, uh-huh. que sigui fàcil per tu, o que la pugui recordar que estigui gestionada per un gestor de contrasenyes, que això és totalment també recomanable, fer servir gestors de contrasenyes. Però per aquelles contrasenyes que no fan servir amb gestors, doncs que almenys siguin inicials de frases, de cançons, uh-huh. que sigui fàcil de recordar per nosaltres, però llarg, perquè tingui una mica més de seguretat. Això és el primer pas. El segon pas, mirar què ens instal·lem en el mòbil. No donar permisos o no instal·lar-nos aplicacions que demanin permisos que no són coherents amb el que ha de fer aquella aplicació, mirar que els proveïdors siguin els correctes per les aplicacions que ens intentem instal·lar, vigilar aquesta part dels permisos i les aplicacions que instal·lem. I finalment, potser la que et diria, la tercera és això, rebotar el mòbil un cop a la setmana per possibles això, malware de memòria que haguem agafat al voltar per webs i navegar una mica per internet a través del mòbil, doncs que aquest tipus de malware puguem deixar anar, no? Rebotar el sistema i tornar a fer net.
Doncs tres consells que jo crec que són fàcils de seguir, només és qüestió de pensar-hi. Helena Rifà, prendrem nota de tot el que ens has anat explicant per intentar estar en un entorn digital més segur. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Comptades.
Gràcies, un plaer.